Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem Herrera en Cope. El dia en què hem vist a un candidat a les eleccions europees abandonar el debat de la televisió pública catalana amb la resta de formacions després del seu primer torn de paraula. No entrarem en els motius, que podem considerar-los lícits o gens, però una cosa caldria deixar clara. Ens estan demanant el vot. Vot per unes eleccions importants. Les europees ens queden lluny de vegades, però ens afecten i molt. Hi ha molts motius per demanar un vot. Caldria tenir clar que abandonar aquell faristol a l'inici del debat ha estat una falta de respecte a la resta de formacions d'entrada, als professionals del mitjà que organitza aquest debat i, el que hauria de ser més important, als ciutadans i ciutadanes als que estan demanant el seu vot. Què els importa més? Van realment al Parlament Europeu a fer feina per nosaltres o també abandonaran l'hemicicle després del primer torn de paraula? Avui al programa començarem, com sempre, repassant tota l'actualitat, també la de campanya a les nostres comarques. Tornaran els companys de Curto López Abogados i amb ells parlarem avui d'accidents laborals en itinere. I a partir de la una, Nacional 240, amb propostes d'oci, en aquest cas, per les comarques de Tarragona i Lleida en els propers dies. Atents també, a partir de 2:15, torna el Jordi Cervera, per fi, amb les seves entrevistes des de Lesbos. Serem en directe fins al punt de les dues, al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre i sempre, siguin on siguin, ens poden escoltar en directe a través del web o l'app de Cop. És molt fàcil, només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem! Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió. Ja hi tenim l'Aleix Poblet. Aleix, bon dia.
Bon dia. Seguim amb estabilitat a la província de Tarragona per les properes hores d'aquest dimecres. Cel pràcticament serè, tindrem algun núvol alt, però serà simplement decoratiu. Lluirà el sol fins al final del dia. Les temperatures baixen de forma lleugera al litoral i al prelitoral, sense canvis a la resta. 27 graus a Tortosa i a Gandesa, 22 a Reus, 20 a Tarragona i al Vendrell. El vent bufa de l'est, força sou, anirà pujant d'intensitat a moderat durant la tarda. Per demà dijous començarem amb el cel ja una mica més ennuvolat. Aquests núvols mitjans i alts aniran creixent durant el dia i no descartem alguna pluja dispersa al final del dia. Les temperatures baixen de forma considerable a l'interior, sense canvis al litoral. 25 graus de màxima tindrem a Tortosa, 23 a Gandesa, 21 a Reus, 20 a Tarragona i al Vendrell. El vent bufarà de forma variable força sol durant el matí, canviarà de component sud durant la tarda amb algun interval més moderat ja al final del dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Aleix. Normalitat a aquesta hora a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Comencem amb la xifra del matí. Són les 70 persones localitzades aquesta passada nit dormint al carrer a la ciutat de Tarragona. 70 a Tarragona. La majoria eren homes, 58 en total. 14 persones més estaven dormint aquesta passada nit en albergs. Això fa un total de 84 persones sense sostre a la ciutat en una sola nit. El recompte l'han fet voluntaris entre la mitjanit i les 3 de la matinada. També hi ha participat Creu Roja i Protecció Civil. Aquestes dades han de servir ara per coordinar recursos i elaborar un pla d'acció. Encara a Tarragona, la Generalitat treu de nou a licitació el concurs públic per adjudicar una concessió per poder fer servir, per poder explotar el servei de bar de la platja llarga de Tarragona, on fins ara hi havia el Tòfol de Mar. Les ofertes es podran presentar fins al 14 de juny. La concessió serà per 10 anys. I en successos, els Mossos han detingut un home de 27 anys per vendre drogues al carrer a Salou. Anava en bicicleta per les terrasses de bars i restaurants i oferia marihuana als clients, sobretot a turistes. L'home té diversos antecedents policials, està pendent de passar a disposició judicial. Segons informen els Mossos, aquesta detenció s'emmarca en un dispositiu policial més ampli que s'està fent a la zona comercial i d'oci de Salou de manera permanent i amb la participació d'agents uniformats i de paisà. Volen prevenir el tràfic de drogues i delictes contra el patrimoni. I atenció a aquesta, perquè els Mossos investiguen un presumpte atac amb un líquid tòxic contra una dona a les portes de la llar d'infants de la Canonja. Tot plegat hauria passat dilluns. La dona estava deixant la seva filla al centre quan un desconegut se li va apropar i li va llançar un líquid a sobre. Ella es va tombar per protegir a la nena i el líquid li va anar a parar sobre el braç. La víctima va ser atesa al Joan 23 per irritació de la pell i petites ferides. Li van donar l'alta, tot i parlar de lesions greus. Encara es desconeix la identitat del presumpte agressor i si manté algun tipus de relació amb la dona. No és la primera vegada que un fet similar té lloc a la Canonja. Ara s'investiga també si els dos atacs estarien relacionats.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
En plana econòmica, l'aeroport de Reus ha augmentat les connexions amb Glasgow i Dublín de la mà de la companyia Thomson Airways, que oferirà 4 vols setmanals a cada ciutat. Les connexions es mantindran fins als mesos de setembre i octubre. Dublín, ara mateix, és la destinació amb més demanda a l'aeroport de Reus.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Mirem a les eleccions municipals. Aquesta campanya, 10 mesos després dels Jocs Mediterranis de Tarragona, la ciutat encara no té clar què n'ha de fer de la gran obra d'aquesta cita, l'anella mediterrània. 28 hectàrees entre els barris de Campclà i Bonavista, que va ser l'epicentre de l'activitat esportiva durant els Jocs, s'hi van reformar equipaments que havien quedat obsolets, com l'estadi d'atletisme, i se'n van aixecar de nous, com el Palau d'Esports o la piscina olímpica. També hi ha una gran zona verda d'oci i esbarjo per als ciutadans, però que ja presenta els primers símptomes de deixadesa. A dia d'avui hi ha dubtes sobre què fer-ne, com gestionar-ho i quins usos se li han de donar. L'equip de govern, amb PSC i PP al capdavant, no han desenvolupat una proposta potent de gestió i l'oposició critica des de diferents punts de vista. Escoltem d'entrada el socialista Josep Fèlix Ballesteros, que aspira a seguir sent alcalde per quart mandat consecutiu.
Dels Jocs, el llegat és de les coses millors que tenim. Se'ns han quedat unes inversions a la ciutat per valor de prop de 50 milions d'euros, que no haguéssim pogut fer mai. Eren unes instal·lacions dels anys 80 que estaven obsoletes. Gràcies a aquestes inversions les tenim plenament funcionals per tots els ciutadans i ciutadanes de Tarragona i els que venen de fora a utilitzar-ho.
No ho tenen tan clar des de l'oposició. El portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament i cap de llista d'Esquerra en aquestes eleccions, Pau Ricomà, manté que la gestió de l'anella ha de ser pública. Per la seva banda, el cap de llista de Ciutadans, Rubén Viñuales, posa el focus en el retard en aclarir aquesta gestió de l'equipament. Tots dos ho han explicat a l'Agència Catalana de Notícies.
Gestió pública, en principi, això que no vol dir que es pugui concessionar determinats serveis, evidentment, però en principi crec que el Patronat Municipal d'Esports té per un múscul i té un tan bona trajectòria com per poder-ho fer, i crec que seria els responsables de portar el pes de la part esportiva de l'anella.
El que portem des dels Jocs, hem aprovat 5 o 6 d'aquests d'urgència de reposició de cablejat elèctric de coure que ens han robat. Hi ha un cert perill que allò pugui esdevenir una zona degradada i hem de treballar-hi ja. De nou, no els hi veig massa per aquesta tasca, no?
Els veïns es feliciten perquè s'ha revitalitzat, diu, en un espai que estava abans abandonat i que ara té potencial, tot i que encara ha de resoldre algunes traves burocràtiques per funcionar a ple rendiment. Encara a la zona, un projecte que sembla que es desencallarà en els propers mesos és el de la ciutat esportiva del Nàstic. Els terrenys que queden entre el llac artificial de l'Anella i la zona on s'ha d'instal·lar la zona comercial de Tembrinque acolliran 3 camps de futbol de gespa artificial, un de gespa natural i un edifici de serveis. L'Ajuntament, propietari dels 47.000 metres quadrats destinats a aquests usos, ja ha fet la cessió per un període de 50 anys. La inversió serà d'entre 4 i 5 milions i l'assumirà íntegrament el Nàstic de Tarragona. I seguim en campanya. Ara anem a Reus. Junts per Reus anuncia la construcció d'un 1.000 d'habitatges de lloguer social per a joves i gent gran. La candidatura que encapçala l'actual alcalde, Carles Pellicer, proposa 4 accions entre l'administració i la societat per fer possible aquest 1.000 d'habitatges. Entre elles, proposen fer una major promoció de la borsa d'habitatge amb bonificacions d'IBI per a propietaris que cedeixin la gestió dels seus pisos a l'Ajuntament. I a les Terres de l'Ebre, l'energia eòlica també ha entrat en campanya. Ha marcat un abans i un després en el desenvolupament d'alguns pobles, per exemple, de la Terra Alta, però no per ser el revulsiu que s'havia promès que seria. Les promotores no compleixen els convenis i els ajuntaments acaben al jutjat per cobrar. Els llocs de feina i la formació juvenil promesa ha estat per ara un miratge. I l'última dada que parla per si sola és que els pobles amb més aerogeneradors han patit encara amb més duresa la despoblació. Després d'anys de paràlisi, les empreses energètiques han reactivat la construcció de 3 noves centrals a la Terra Alta. El portaveu de la plataforma en defensa de la comarca, Xavi Fortunyó, ha situat l'actual punt de partida com una amenaça que renaix a la Terra Alta.
Que Catalunya en voldrà ficar sempre més. Però si a la nova llei hi ha criteris sobre densitat, que vol dir massificació, llavors nosaltres ja haurem complit, perquè bueno, és que som els que en tenim més. O sigui, ens costa diners, això, però si aparem alguna cosa, potser quan, en aquests anys, un o altre li entrarà el seny i dirà no, és que aquesta gent ja tenen prou.
El Consell Regulador de la DEO Terra Alta s'ha posat al capdavant de la lluita iniciant un contenciós administratiu contra la tramitació d'aquestes tres noves centrals. Els moviments socials volen alcaldes decidits a dir no a nous parcs i disposats a batallar amb les administracions superiors encara que arribin tard per racionalitzar el greuge. El secretari del Consell Regulador de la DEO, Jordi Rius, i el membre de l'Ateneu La Pastora, Gerard Ubalde, ho han explicat a l'Agència Catalana de Notícies.
L'energia eòlica no reequilibra el territori ni contribueix a fixar la població, i sobretot en els pobles on l'energia eòlica està més instal·lada. La pèrdua d'habitants és encara més significativa, quan això havia de ser justament el contrari, no? S'havia de crear llocs de treball, havia de crear riquesa al territori, sobretot a les poblacions on això tirava endavant.
I per desgràcia hi havia gent que ja ho veiem fa 10 anys quan va començar, que no seria així, al contrari, que ens destruiria tot l'actiu que tenim aquí a la comarca, i bé, així ha sigut. De fet, ho demostren, que deien que hi hauria molta mà d'obra, que es necessitaria molta mà d'obra per a construir, quan les empreses van portar tots els seus treballadors de fora, que després se necessitaria molta gent per a treballar, i no ha sigut així. De la comarca deu haver com a molt 10 persones que hi treballen.
Mentre que a països com França o Dinamarca, les empreses reverteixen entre el 25 i el 30% dels seus beneficis en l'àmbit públic dels territoris on s'instal·len, a la Terra Alta estan retornant com a màxim un 3%. Tampoc els beneficis que reben els propietaris dels terrenys privats on es posen els molins acaben creant riquesa. Amb això hem arribat a les 12:33. Abans d'acabar, els expliquem, parlem d'una bona notícia fora de la campanya. Aquest dijous a Reus arrenca una nova edició de la Ganxet Pinxo amb una trentena d'etapes. Enguany s'inspiren en el modernisme i la cuina del 1900. Volen donar un impuls a la ruta elevant la qualitat dels pinxos. 32 bars i restaurants oferiran aquesta etapa, aquest pinxo, més una cervesa per 3,5 euros, i un d'ells oferirà un menú d'etapes creat per l'ocasió. La 16a edició de la Ganxet Pinxo arrenca aquest dijous i s'allargarà fins al 26 de maig. I acabem repassant les portades dels diaris. Al de Tarragona llegim avui: los alcaldables exigen más control en la limpieza. Al Reus Digital destaquen que la 16a Ganxet Pinxo s'inspira en la cuina modernista. I al Tarragona Digital llegim a aquesta hora: una nit per fer recompte de la Tarragona sense sostre. Al diari Més, avui en portada: Cornudella limitarà l'entrada de vehicles al nucli de Siurana. I finalment, al Tarragona 21 destaquen avui que neix Up2Smart, una empresa de robòtica sorgida de la Universitat Rovira i Virgili. Pràcticament 35 minuts que passen de les 12, ens aturem minut i mig per la publicitat, una mica menys, i continuem.
Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos al Cascabel en 13.
La estrategia les ha funcionado bastante bien.
Y antes tenemos que analizar nuevas claves. Saludamos a Inés Arrimadas.
Yo creo, Antonio, que no nos ha votado nadie en este país para hacer que Pedro Sánchez sea presidente.
¿Qué hará a partir de ahora?
El Cascabel, de lunes a jueves, en 13.
Mira, un coche de Securitas Direct en la puerta del vecino. Seguro que se está instalando una alarma. Pues deberíamos decirle que se pase por nuestra casa. No me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma, y si la tienen todos los vecinos, no debe ser tan cara como nos pensamos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¡Buenas, buenas! Si nos llamas hoy para contratar fibra y marcas el 6, tendrás un descuento del 18% en tus dos primeros meses. Si pulsas el 8, el descuento será del 23%. Y marcando el 4, te tendremos en espera 15 minutitos escuchando los mejores hits de bachata.
Uf. En O2 te atenderán personas y no máquinas. No era tan difícil. Fibra, móvil y sencillez. O2, respira. Infórmate en o2online.es o llamando gratis al 1551.
Curto López, abogados, t'ofereix aquest espai.
Doncs sí, senyores i senyors, ja els tinc aquí, Curto López, abogados, el Miquel Curto, el Luis Miguel López i el doctor Artur Ortega. Què tal? Bon dia.
Muy buenos
días.
Com esteu?
Bon dia. El tema d'avui és sucós, eh? Ja els ho avanço, perquè de fet teníem aquí un debat ara abans de començar durant la publicitat, que hauríem sempre diu el Luis, obre el micro, i és veritat.
És veritat, és veritat, és veritat. Pues, és que estàvem parlant de temes que...
Sí, sí, ara els posem sobre la taula, no es pensin que ens guardarem res per nosaltres. Avui venim a parlar d'accidents laborals. Accidents laborals en pot haver molts, de moltes diferents patologies, patologies tipus, i clar, s'obren molts melons aquí.
Accident laboral, accident no laboral.
Clar, sí. Si us sembla, anem al principi, no? Quan considerem accident laboral, o sigui, legalment?
Bueno,
Miquel,
dentro de tu jornada laboral, yendo a tu trabajo o volviendo de tu trabajo.
O sigui, des de que jo surto de casa per anar a treballar fins que hi torno, clar, això tornar. és...
Sí, 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 exactament, a veure.
Inclús si fas tens jornada partida i
sí.
vas a
comer... Però, i després vuelves.
I després torno.
Avui preguntaré jo, que això però, m'interessa.
No, això se li llama accidente in itinere.
Sí, però tinc una duda en este cas, per exemple. Igual és, ara em direu, mira, et ruc, pobra, però potser sí. Però, per exemple, si jo surto de casa meva al matí per venir a treballar, només faig aquest trajecte, de casa a la feina, i tinc un accident sí. en aquest moment, d'acord. Però si, per exemple, jo al sortir... vaig cap a casa meva, però en el camí cap a casa meva paro a fer una gestió del que convingui, també es considera o aquí ja tenim dubtes?
Para eso, bueno, para eso sí. estamos nosotros.
Ah. Bueno,
no, pregunto.
Depende si te has desviado de tu trayecto normal, no te has desviado.
Clar, m'he desviat, sí, perquè he anat a fer una gestió abans d'arribar a casa. Aquí ja obrim, ja sí, tenim dubtes. Ja
depèn de la distància, depèn del temps que estiguis.
Sí, és un tema ja de cas per cas.
És
no?
més complex. Sí.
Vale,
sí.
No ho sabia, per això pregunto jo als experts.
Depende, o sea, yo para ir a mi casa me desvío y me desvío 300 metros o 500
exacte.
Metros. No, és que m'he desviado 4 kilómetros. No, eso ya no es un accidente
laboral. Vale, exacte. Vale.
Per exemple, el teu trajecte laboral normal és de Reus a Tarragona.
Posem que sí, sí.
I abans d'anar a casa pares una botiga a agafar el pa o fer un cafè, no passaria res, no?
Val.
Però si te'n vas, per exemple, a Barcelona...
O he ido a Cambrils...
Bueno, pues,
aquí ja canviaria la cosa.
No, però depende de la hora, perquè a lo mejor bueno, no te has ido a tu casa a comer, has ido a Cambrils a comer.
És car per cas. Sí,
és complicat.
Sí que està clar que en estos casos hi han assumptes d'aquestos, no? Persones els més pocs. Jo crec que el problema al final de la sinistralitat laboral, en primer lloc, el primer problema és l'índex de sinistralitat laboral. Que les últimes estadístiques que han sortit del Ministeri diuen que des de l'any 2012, que va ser l'índex més baix de sinistralitat laboral a l'estat espanyol, hem pujat paulatinament i ara estem en un increment d'un 17% respecte a l'any 2012. Clar, això en principi sona malament, no? Perquè en principi cada vegada està més vigilat, cada vegada els sistemes de protecció són... Uh-huh. Hi ha més conscienciació. També és veritat que la crisi ha fet molt mal en això, perquè clar, al final les empreses també, si van malament, no tenen molts calés que gastar amb els serveis de prevenció, no? Els sistemes de prevenció de riscos, sobretot aquelles empreses que ho necessiten més, empreses constructores...
Clar, també suposo que aquí hi ha un factor a tenir en compte en aquestes xifres, i és que el tema de la pujada de l'atur, és a dir, també hi ha hagut uns anys, no?, fins a aquest 2012, sí. amb menys treballadors al mercat laboral, per tant, això suposo que influeix en certa manera en aquesta
estadística.
Però
també hi ha un índex important que ara estava llegint abans de començar, que deia que l'índex de sinistralitat laboral puja més que l'índex de pujada d'empleo.
Ja.
O sigui, treballem en pitjors condicions.
Pitjors condicions. No només econòmiques, no només salarials, també de seguretat. No, no, no riguis, Arturo, que és veritat. La precarietat està en tot, en els sous en tot. I en les...
Llavors és...
Llavors... Bueno, jo vull introduir una altra pregunta.
A veure, va.
Això que dèieu dels viatges i tal. Vinga, Mònica, que està aquí treballant.
Posa'm d'exemple, va, em deixo, vinga, va.
Vinga, Mònica ha d'estar aquí amb el micro a la mà i dirigint la tertúlia, que és el que li toca. Si entre gravació i gravació se puja a la taula a posar-se a canviar un fluorescent i no sí. sé què, i cau de la taula i pren mal, això és accident laboral o no està fent una feina...
És accident laboral.
Pròpia o no.
Encara que a mi no em pertoqui, no canvia la bombeta.
Tasques. És accident laboral.
Que, per cert, m'acaben de posar un LED aquí, que hauré de fer el programa amb ulleres de sol, també us aviso,
Bueno, pues això, pues...
Hem guanyat, però m'hi he d'acostumar.
No denunciarem a la cop.
No, us veig molt millor, també, això us ho dic. Però, bueno, bé, però si encara que no sigui una funció pròpiament que a mi...
És un accident laboral. Bueno, hi ha un concepte, la llei també diu que si és una negligència molt important d'un treballador, no es considera accident laboral, no té dret a les prestacions d'accident laboral. Per exemple... si tu veus un conductor professional de que té un accident conduint o qualsevol persona sí. que torna a la feina o a la feina i dona positiu.
Sí.
Bé, això és negligència
per part de la persona,
del treballador, no tindria dret a les prestacions i a la cobertura d'accident de treball. Sí, tindria la protecció per enfermedad comú, però no per accident. L'assumpte que ha explicat el doctor Ortega, home, podria ser interpretable, no? És el que dius tu, Mònica, no? Podria, no? És que Mònica ha fet una negligència perquè ha fet una tasca que no hauria de fer ella. Jo te'l defensaria i te'l guanyaria, Mònica.
Home, no ho dubto gens,
Miquel. No, imagina que carregues una bombona de butà i t'agafes una...
Acabo el raonament, Lluís. Per què? Perquè entenc que vosaltres en aquesta oficina no teniu un
suporte tècnic.
Un encarregat de manteniment diari aquí.
Que estigui 24 hores.
I a lo millor truqueu i no et vindrà estar aquí 3 o 4 dies i tu ho necessites en aquell moment, no? Per tant, és més culpa de l'empresa que teva.
M'agrada el teu estil.
M'entens, no?
Per això, Mònica.
En tot cas, ha de ser una negligència, una imprudència culpable molt important per a que es consideri aquesta excepció a la norma general.
Consti que és el nostre tècnic, el nostre estimat Jordi, que sempre s'encarrega d'aquestes coses.
I que ve quan li demanes.
I que ve quan li demano, això sí. Lluís, què anaves a dir?
No, és que esto normalment s'assimila a la bebida, a les drogues.
Jo tinc una pregunta sobre això. Acaba.
No, esto... Cuando hablamos de imprudencias y de temeridades, lo asimilamos a esto. Pues salgo del trabajo, vuelvo a trabajo, pues he bebido, he consumido algún tipo de estupefaciente. Entonces, ahí es donde entraríamos con que no es accidente
claro,
de trabajo.
Mira. És que avui, és el que parlàvem just abans de començar durant la publicitat, no? Si, per exemple, estàs en un horari laboral en què tu tens una hora per anar a dinar, 2 hores, i en aquest espai en què tu surts, vas a dinar i beus, vi, el que sigui, més del compte, i tens un accident, en aquest cas, és culpat, és negligència.
Depende de lo que hayas bebido. Tienes que poner a beber muchísimo.
No, per a res. Una mica, encara que siguis...
No, si tu dones positiu administrativament, que és 0,25, sí. Patapam.
No,
i no cal beure molt, segons la persona, però està demostrat científicament...
Parlo del límit legal.
Que tu veus dos o tres gots de vi i veus després un carajillo i ja dones positiu.
Home, que Déu-n'hi-do, vaya escenari m'has posat, Miquel.
Encara menys que això. Un got de vi i una amanida grega i està servida.
No, és que això... A veure, ara perquè fem conya, però és seriós. Vull dir, realment, suposo que hi ha casos d'aquests, no?
M'agradaria també introduir el tema, perquè és important, no? El tema de la negligència del treballador i tal, però aquí també entra el cas de donar positiu conduint, està molt clar. Aquí ningú li ha dit al treballador que ho faci o no ho faci, no? El problema és, per exemple, que això tenim, sí que dona molta polèmica, molts assumptes, i es judicialitza molt, és el que es diu la famosa culpa invigilando. Què significa, què significa la culpa en vigilando? El que diu la llei de prevenció de riscos és que l'empresa té l'obligació de vigilar que els procediments de treball que facin els treballadors siguin els correctes. És a dir, que el fet que un treballador, és a dir, per compte propi, faci un procediment de treball incorrecte, també pot ser responsabilitat de l'empresa.
Sí, perquè, o si la formació que ha rebut no és l'apropiada.
O perquè l'empresa no ha vigilat que, per exemple, un cas bastant usual, no? És dir, estan fent una construcció i n'hi ha un capatàs, n'hi ha un encarregat que diu tu fes això, ho has de fer d'aquesta manera i tal, no? I l'encarregat, pel que sigui, marxa del lloc de treball i s'està bastant de temps fora, no? Uh-huh. I un treballador en aquell moment que estava fent una determinada feina decideix fer una feina, pujar més a dalt o que sigui i tal, i té un accident de treball. Això pot ser culpa de l'empresa, encara que l'encarregat de l'empresa no li hagi dit has de fer això.
Ja, perquè en aquell moment no estava allà supervisant.
No utilitza els arnesos de seguretat.
L'empresa no només ha de facilitar els EPIs, és a dir, els equips de protecció individual, ha de vigilar
que s'utilitzin.
Claro. Muy importante.
Por eso muchas veces, bueno, y siempre reincido en esto, Mónica, que cada caso es totalmente diferente y cualquier duda que tengan pueden venir a vernos, explicarnos, nosotros intentaremos enfocarle lo mejor para cada caso.
Uh-huh. Yo tengo un dubte. A ver.
Venga, Arturo, explícanos. Lo del Bill, interessa.
És que té un mig somriure que em fa por, més poc una pedregada, el doctor.
Jo tinc
la pregunta, lo del Bill.
I tu el contestes, no, que va, deixa que raoni. Lo del Bill està molt clar, administrativament dones positiu, no hi ha discussió. Però el problema és quan te fan, a més de l'alcohol, te fan prova de drogues. Has tingut un accident i te fan aquelles proves de screening que fan allà. I te dona positiu a cannabis. I diu, conducía bajo el efecto de las drogas.
Sí, pot ser que el cannabis...
Això funciona de la mateixa manera? Administrativament, si dona positiu, estàs venut? O es pot discutir?
Bueno, aquí es pot discutir també. Aquí es podria discutir la sanció que et fiquin judicialment pel delicte que has comès o la sanció administrativa que has comès per conduir presumptament sota la influència de productes, substàncies estupefacients, i també laboralment te poden dir el mateix que tal, de que és una negligència del treball.
El tema
del cannabis, el tema de les drogues, pot ser que aquella droga no l'hagués consumit aquell dia, que l'hagués consumit fa 15 dies i les restes de les drogues encara surten.
Aquí és on vaig, la diferència entre l'alcohol.
Aquí és un tema que es pot defensar perfectament i tu aportar proves de que aquesta ingesta no és en aquell moment, sinó és un reste que queda. I això es pot defensar perfectament.
Jo, si em deixeu mig minut, explico un cas que no era estupefaents, sinó que era que sempre està Mònica mirant el temps i sap greu que estem acabant.
Digues.
Un esportista, deixem-ho aquí, que li van fer amb aquells controls que fan de tant en tant, doncs li va sortir positiu. El problema és que la detecció de drogues la fan no amb la cocaïna, que és la forma activa, sinó amb un derivat seu, que és la benzoïl i l'angonina. És igual. El problema és que la cocaïna té un efecte durant 30 minuts i el derivat surt positiu en sang i en orina fins a 48 hores després, 72, sí, etcètera, sí, etcètera. Llavors, clar, benzoïl i l'angonina positiva. Has consumit droga? No, o no necessàriament. Si no tens cocaïna positiva, no estava. És a dir, toxicològicament és discutible en aquell senyor. Clar, un esportista que es droga li va caure el cel al damunt. Si li passa al treballador, estem en lo mateix.
Bueno, Arturo,
sí, però te lo ponen más difícil. Hombre, lo mejor es no hacerlo y ya está.
Pero això ja és,
vale, Arturo.
Això ja és un tema de
prova. Si no conduzcas.
Això ja és un tema de prova pericial mèdica molt important. Que hi ha casos. Per exemple, vam tindre el cas d'un accident laboral in itinere d'un treballador que vam portar l'assumpte amb l'Arturo, que va tindre un accident in itinere anant a la feina, es va matar. L'accident no era culpa d'ell, però la companyia d'assegurances no volia pagar perquè li havien trobat a l'autòpsia una substància No me recuerdo cómo es
lidocaína. No. Sí, le encontraron lidocaína. Lidocaína.
Que se utiliza.
Ja, com la coneix.
Que s'utilitza per a...
És un anestèsico.
Perquè veia House, el Luis.
Però vam estar un any i pico perquè li paguéssim.
Sí, muy complicado.
Hasta que vam trobar el document del SEM, és a dir, que era un anestèsic que li havien ficat. Però la companyia d'assegurances i la mútua de treball, en seguir el que van fer, agafar-se'n això, aquí no paguem res.
Imagina't.
Sí, va ser molt complicat.
En el tema... Digues, Arturo, perdona.
No, i molt dolorós per la vídua i per la família i per tal, que a més veus que t'estan posant pegues.
Clar, en aquest que estem parlant és el supòsit més greu en aquest cas, no? Perquè
però passen, la
persona a morir, però passen accidents en itinere, pot ser qualsevol cosa, no només pensem en el cotxe, vull dir que caminant, un atropellament, que et passis un esguins, no? Vull dir, crec que poden ser moltíssimes coses. No tindrem temps avui, però obro el meló a veure si breument em podeu aclarir. En el cas dels autònoms, per exemple...
Déu-n'hi-do.
En el cas dels autònoms, hasta fa uns anys no tenien protecció d'accident de treball, ara ja tenen protecció d'accident de treball i és voluntària.
Hosti, quan he sentit hasta fa, m'ha sonat molt malament.
Fa relativament poc, no?
La paraula estafa, sonava estafa i dic, què dirà ara?
No me'n recordo exactament, però jo crec que hasta fa 10 anys, no molt més atràs, no hi havia possibilitat. Ara ja hi ha la possibilitat, però és voluntària. Ojo amb això, els autònoms. És important tindre aquesta protecció, perquè hem vingut casos al despatx que han tingut un accident laboral autònom i pel que sigui no tenien contractada aquesta...
Sí, que sàpiguin, no? Informació de servei. Sí. Això s'ha de... Va a part, no amb la quota estàndard, diguéssim, perquè això a vegades, per desconeixement, simplement no ho fas, no?
Correcte. Sí.
Clar, perquè penses que quan un treballa per compte d'altre li entra, i si tu cotitzes pels autònoms t'entra.
I no.
No.
I no necessàriament.
Fantàstic, Genial. Una abraçada des d'aquí als autònoms.
Exacte. Benvenido a la Fórmula Subunt de los Autónomos.
Una abraçada ben forta. Sí, sí. Doncs hem acabat el temps avui. Accidents laborals. Avui hem parlat sobretot d'aquests en itinere, així una mica en general, però és un tema interessant i tornarem als accidents laborals perquè, com dèiem al principi, hi ha molts tipus.
Sí, perquè després desencadena les incapacitats laborals que parlarem els pròxims programes.
Doncs això serà a partir de la propera setmana, mentre els dubtes que tinguin individuals, Curto López Abogados, a Tarragona, zona al carrer Mossèn Salvador Ritori, Faus 27, cantonada Marqués de Montoliu.
A ver el teléfono, Mónica.
Te lo voy a decir, mira, 977-22-35-22. Muy bien. Y sin mirar, lo he dicho,
Impresionante.
Molt bé.
22-35-22. I dimecres vinent, si no, els tenen aquí el Miquel, la Luis i l'Arturo. Gràcies, que tingueu bona setmana.
Gràcies, bona setmana.
Curto López Abogados t'ha ofert aquest espai.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. En Tarragona, Centro Comercial, Parc Central y la Fira de Reus. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ets una persona emprenedora? Tens una idea de negoci? La Diputació de Tarragona convoca els Premis Emprèn 2019. 35.000 euros per a 15 projectes empresarials. Presenta el teu fins al 28 de juny. Més informació a www.dipta.cat. Aquí, Diputació.
Repassem alguns actes d'agenda per avui. Comencem a Tarragona. A les 6 de la tarda, la Biblioteca Pública tenen avui una xerrada per descobrir el riu Francolí. Serà de la mà del naturalista Chiqui López. És una activitat pensada per a majors de 8 anys. Cal inscripció prèvia, tot i que és una activitat gratuïta, a les 6 a la Biblioteca Pública. I cita destacada dins el Festival Tarraco Viva, avui a les 7 de la tarda al Mercat Central de Tarragona, un recorregut per l'actual mercat ens permetrà reflexionar sobre com eren els mercats en l'època romana i si han canviat gaire fins al dia d'avui. L'activitat són 3 euros dins el Festival Tarraco Viva a les 7 de la tarda al Mercat Central de Tarragona. A Reus, al centre de lectura, a 8:15 del vespre, Cineclub, avui projecció de Cinema Paradiso, el cinema dins el cinema. Ja saben, versió original subtitulada, entrada lliure, aquest Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore, a 8:15 del vespre, al centre de lectura de Reus. També a Reus, avui, a partir de 4:45 de la tarda, la plaça Abat Oliva, just davant de Mas Pintat, es celebra el Dia Internacional de la Família. I acabem avui amb una cita que tenen a Cambrils durant tot el dia, al Palau Municipal d'Esports, des de les 9 del matí, marató de donació de sang, i seran fins a les 9 del vespre. Tu sí que ets important, converteix-te en sangfluencer. Avui a Cambrils, fins a les 9 del vespre.
Hostel Bar, seguro que ya nos conoces. Ahora, la tienda más grande de la provincia de Tarragona, con todo lo necesario para tu negocio de hostelería, es Hostel Bar. Menaje, maquinaria, cocinas, mobiliario, más de 3.000 artículos en stock. Consulta en hostelbar.es. Te ofrecemos servicio técnico, transporte, instalación, financiación, precios directos de fábrica. Estamos en Carretera Nacional 340, entre Vilaseca y La Canonja, frente a la BAS. También en hostelbar.es.
Herrera en Cope a Tarragona, a Mónica Carrasco.
Pràcticament 3 minuts i arribarem al punt de la una. Com sempre, intentem arribar a la una amb bona música. Avui estan escoltant B.B. King i Ray Charles, una d'aquestes unions fantàstiques sobre els escenaris. I per què? Doncs perquè tal dia com avui de l'any 2015 ens deixava B.B. King, que, atenció, va morir als 89 anys, però només fins l'any anterior havia estat en actiu, seguia amb la seva gira, una mitjana de 300 concerts cada any, amb la seva Lucille, amb la seva guitarra sobre l'escenari, fins un any abans de morir fins i tot. Tal dia com avui, un 15 de maig de 2015, ens deixava ell, B.B. King. I used to have plenty of money, No sé si això serà trending topic a les xarxes avui, ho dubto, eh? No, ja em fa que no amb el cap, Estefania Cabrera, bon dia. No et facis il·lusions. No. De què va la cosa avui? Què és el més comentat a aquesta hora, ara mateix en directe, a Twitter?
Doncs avui el més comentat és Sant Isidro.
Ah, clar, Sant Isidro Labrador avui, clar. Festa a Madrid.
Sí,
clar.
Festa a Madrid, el seu patró.
Hauríem d'haver posat un xotis avui.
Sí. I llavors això és el que ocupa durant tot el matí el trending topic. Déu-n'hi-do. És festa, doncs ha de ser trending topic.
Bé,
ja,
bueno, ja
que hi ha festa.
Ah, ja està bé. Bé, els que no en tenim no ens fa gaire gràcia, però bé, suposo que a Madrid s'ho estan passant bé. Doncs, bé.
Doncs sí. El segon lloc és Feliz Miércoles, perquè bueno, no mai.
Això, que si estan falta. Treballant com nosaltres, que una mica de felicitat.
Sí.
Tranquil.
I després tenim, com has nomenat ara a l'agenda, el Dia Internacional de la Família.
Ah, molt bé, és avui, sí.
Sí, llavors també és trending topic. I tenim també Lindsay Vonn, l'esquiadora, que és Premi de Princesa d'Astúries dels Esports.
Ah.
4 cops campiona del món, 2 medalles dels Jocs d'hivern i 7 medalles mundials. A més, té la seva pròpia fundació per ajudar a dones joves. I també Black Mirror, perquè s'estrena la 5a temporada el 5 de juny. De juny, amb 3 episodis, i també estàs en comentat.
Això haurem de comentar demà amb el Serra de les sèries. Jo no sé si tu l'has vist, Black Mirror, l'has seguit, la sèrie?
No.
Jo vaig començar molt bé i se'm va fer bola, eh?
Sí.
Demà ho debatrem. Mira, ja tenim tema per proposar-li demà al Serra, ja saben, l'home de les sèries del programa. Molt bé, doncs, Estefania, gràcies, fins ara.
Gràcies.
Amb això arribarem al punt de la una. Es queden ara amb els serveis informatius de la cadena COPE i després obrim el migdia a COPE, ja saben, Nacional 240 i propostes d'oci per aquests dies, tant a Tarragona com a Lleida, amb el Ricard Álvarez. Fins ara. Have mercy on me.